final el nostre territori, un 92% són espais naturals. I aquesta preocupació latent doncs, que tenim les andorranes i els andorrans doncs, per conservar aquest medi ambient, per preservar-lo, i per nosaltres és essencial. El que volem només és oferir experiències autèntiques, respectuoses i responsables amb el medi ambient, i penso que ara és el que marca la nova tendència del turista. És a dir, la gent vol estar envoltat de natura, vol estar envoltat de coses sostenibles, el malbaratament, sobretot ara també ho veiem, després de la crisi aquesta doncs, entre Rússia i Ucrània, veiem el preu dels hidrocarburs, l'augment dels preus dels hidrocarburs, i al final ens donem compte que hem d'anar transformant la societat cap a una societat molt més sostenible.
El debat sobre la sostenibilitat d'aquest turisme vinculat a l'esquí i a la neu aquests dies aquí a Catalunya, evidentment, ha estat damunt de la taula a partir del fet de posar a debat la candidatura per als Jocs Olímpics d'hivern aquí a Catalunya, al Pirineu. Vostè encara creu que hi ha alguna opció que Andorra tingués alguna participació en aquests Jocs Olímpics si es fan a Catalunya?
A veure, nosaltres tenim contactes des del Ministeri d'Esports, liderat per la ministra Riba, doncs tenim contactes que nosaltres sempre estem disposats a si hi ha d'haver algun tipus de col·laboració amb Catalunya o el que sigui per fer la candidatura, doncs nosaltres estem oberts a estudiar diferents possibilitats. Nosaltres justament aquest cap de setmana s'han acabat els campionats d'Europa les finals del campionat d'Europa d'esquí, els hem tingut aquí durant una setmana i hem demostrat la nostra capacitat organitzativa amb esdeveniments d'esquí, com ja fa anys que estem fent. I ara recordo, doncs, també som candidats per acollir les finals de la Copa del Món, els Mundials d'esquí del 2027, i aquesta setmana doncs, ha sigut una prova doncs, molt important, tot i que el temps no ens ha acompanyat com haguéssim volgut, les condicions meteorològiques, però al final han pogut salvar algunes proves, i la FIS doncs, ha elogiat la feina i la dedicació doncs, i la implicació de tots els agents doncs, en el desenvolupament, en el bon desenvolupament d'aquest tipus de proves.
Per tant, entenc que els agradaria acollir, tot i que encara que no hi arribés cap prova directament dels Jocs Olímpics, sí que entenc que des d'un punt de vista de la promoció del Pirineu i de situar el Pirineu en el mapa mundial, el benefici, ni que fos de retruc, hi seria, no?
Clar, jo penso que no s'entendria que hi hagués una prova tampoc i que Andorra de cap manera no estigués a dins del mapa. Nosaltres al final en el món de l'esquí doncs d'alguna manera també som pioners, fem esdeveniments de gran qualitat, i jo penso que podríem arribar a ser un punt més a favor perquè aquests Jocs Olímpics poguessin tindre més possibilitats. Penso que nosaltres aportem punts amb aquesta candidatura, però bueno, aquí li dono una opinió totalment potser sesgada pel fet de ser andorrà.
Vaja, en qualsevol cas, si no ho defensen vostès, tampoc ho defensaria ningú, per tant, s'entén perfectament.
També és veritat, també és cert.
S'entén perfectament que ho defensin. Només per acabar, per cert, una qüestió, no sé, hem estat parlant de moltes coses del turisme i del turisme andorrà i de com us esteu preparant pel futur i de les coses que han de canviar i d'aquest turisme de proximitat. Això del roaming canviarà algun dia? Deixarà de ser tan car acostar-se a la frontera andorrana o entrar a Andorra? Ho dic perquè no deixa de ser curiós, diguem-ne, que Andorra, Catalunya i França estiguem a tocar, que catalans i francesos no tinguem cap problema per passar d'una banda a l'altra de la frontera, senyor ministre, però entrar a Andorra...
Sí.
Entrar a Andorra té un preu, i un preu però, molt elevat, per ser...
Hi ha hagut evolucions... Permet-me que discrepa una miqueta, perquè hi ha hagut evolucions en els últims temps, doncs estem treballant moltíssim perquè cada vegada es pugui assimilar més, anant oferint paquets, anant oferint productes que permetin a la gent que vinguin aquí a Andorra de poder-se connectar amb una seguretat que arribaran aquí i no tindran una factura exorbitant. Nosaltres s'ha de tenir en compte que clar, la gent no ho justifica, però nosaltres ha de tindre en compte que nosaltres som 80.000 habitants i al final tenim una xarxa de telecomunicacions important i dimensionada per tots els milions de turistes que rebem. S'ha de dir que el cost que tenim nosaltres és molt important d'explotació, però sí que és veritat que estem fent ajustos.
Home, però els beneficis també són molt, molt importants, o ho han sigut, tradicionalment.
Sí, no, no, és cert, però justament, i també per això...
Sí, Andorra Telecom és de les empreses més rendibles que tenen al país, eh? Bé, al marge del turisme i l'esquí, diguem-ne.
Sí, és una empresa que és rendible, però vull dir, sempre està invertint i sempre està... I al final Andorra Telecom també participa, és una empresa estatal que participa el 100% dels seus beneficis, tant l'únic accionista és el govern d'Andorra i reverteix amb la societat andorrana i amb les despeses sanitàries d'educació de la societat andorrana. És a dir, que sí que és veritat que reparteix beneficis, però són en beneficis de la societat. I aquí s'ha de dir que nosaltres, i com bé deies, doncs estem treballant justament per oferir aquests productes i perquè la gent que vinguin aquí a Andorra, al final a nosaltres ens interessa que es connectin a la nostra xarxa. Aquí a Andorra també hi ha molts punts de wifi gratuïta, com bé sap, els principals eixos comercials d'Andorra, la wifi doncs és completament gratuïta, i els preus que nosaltres ara estem practicant, doncs cada vegada els estem rebaixant més, justament, i també aquí el joc dels operadors estrangers. Nosaltres, per exemple, hi ha operadors estrangers del costat francès, per exemple, que tenen, amb Andorra tenen el roaming like at home, és a dir, que hi ha un operador francès en concret que ha negociat amb nosaltres que vol que tots els seus clients francesos puguin vindre aquí a Andorra i que tinguin i que no tinguin increment. És a dir, això també fa part de les companyies...
I els operadors espanyols no s'hi han interessat en això, ministre?
Els operadors espanyols amb això han estat una miqueta més, de moment estan més reticents. Al final jo penso que al final tot això s'acabarà alineant. No pot ser amb la velocitat que nosaltres voldríem, però sí que he de dir que tenim molt bona relació amb els operadors i sempre busquem maneres perquè els clients tampoc no paguin preus injustificats. És a dir, això és el que és amb el qual s'està treballant.
Ministre, un plaer. Gràcies per haver-nos acompanyat. Enhorabona per la temporada d'hivern. I...
Abans de tancar, i si em permets, eh?
Sí.
Perquè, clar, aquí, aquesta setmana doncs, que inaugurem el congrés aquest, que al final l'objectiu és la nova mirada aquesta com el futur que parlàvem, doncs nosaltres el dia 23 i 24, dimecres i dijous, hi haurà les sessions al Centre de Congressos d'Andorra d'aquest congrés, en el qual parlarem de transformació digital, turisme de futur, també parlarem de gastronomia, consum sostenible, d'aquestes experiències innovadores que busca el turista i de les destinacions turístiques responsables. Al final, ja fa més de 20 anys doncs, que estem organitzant aquest congrés i jo penso que s'ha consolidat doncs, com un fòrum de debat doncs, pel turisme i tota la gent doncs, que vulgués assistir, doncs, encara em sembla que fins dimecres poden inscriure's en aquestes sessions de treballs i serà un plaer d'acollir la gent i al final doncs és en benefici de tots.
Doncs bé, deixem oberta aquesta proposta, evidentment, a qui s'hi vulgui inscriure. De fet, estava pensant, senyor Torres, que podem fer una cosa. Com que això del turisme serà una qüestió molt important al llarg d'aquests propers mesos, si li sembla, després de la Setmana Santa, busquem un dia que puguem pujar a Andorra a fer el programa, fem el programa des d'Andorra i parlem de tot el que ha d'arribar de cara a aquest estiu i de com s'ha d'afrontar aquesta temporada turística que ens arribarà i el futur.
Si és així, sereu els benvinguts.
Vinga, va, doncs trobem la manera de pujar un dia aquí a Andorra i poder fer el matí a Ràdio Estel des del Principat d'Andorra. Senyor Torres, que vagi molt bé, una abraçada.
Moltes gràcies, Ràdio Estel.
Molt bon dia, un plaer haver-lo escoltat. Passa 9 minuts del punt de les 9 del matí, fem una pausa per la publicitat i obrim el temps de tertúlia avui amb l'Enric Sierra, amb el Xavi Barrena i amb el Roger Pidacabanyes.
Ràdio Estel.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Prodents Centre Odontològic, des de fa 20 anys al barri de Sants, hi trobareu un tracte professional i familiar, a més de preus avantatjosos per jubilats. Som a l'Avinguda Madrid número 36, cantonada amb Arizala. Som especialistes en implants i pròtesis dentals. Demana pressupost sense compromís. Prodents Centre Odontològic. Descobreix-nos a prodentsbcn.com i al 93 330 60 50. 93 330 60 50. Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació? Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Radio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
En temps de tertúlia, avui ens acompanya l'Enric Sierra. Com estàs, Enric? Bon dia, benvingut en dilluns al matí a Ràdio Estel. Sí. Xavi Barrena, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Ben tornat. Roger Pi de Cabanyes, bon dia.
Bon dia.
S'han llevat Madrid o han preferit quedar-se tots tancats a casa després del 0-4? Ja no, ningú vol sortir al carrer Tristó, als carrers de Madrid, o com va això?
Doncs mira, avui és un molt bon dia a Madrid. Primer perquè plou, perquè després d'aquests dies que hem tingut de calima ja aquesta pols sahariana a Madrid, doncs ja venia molt bé que plogués i que es veís una mica, i després per tots els catalans i els barcelonistes que vivim a Madrid, doncs clar, és un dia feliç. És un bon dia.
És un bon dia. Un bon dia per una minoria, et diria, per això, però podreu tenir un bon dia, no sé. Ahir hi havia consternació, no? Entenc que a Madrid una mica amb el que estava passant.
Sí, a més hi ha una cosa. Jo ara he vist un vídeo del vestuari del Barça després del partit, i és molt important veure'ls com celebren junts, cantant, doncs tots molt, molt, molt eufòrics, aquesta victòria. I a més amb jugadors que potser estaven una mica desvinculats del que havia de ser el nou esperit. Parlo de Dembélé, doncs els he vist molt, molt, molt ficats en el grup, i això crec que és bo. I bueno, no sé si encara hi ha por del madridisme a l'arribada del Barça a la primera posició, perquè encara està molt lluny i molt desmarcats, però està clar que el Barça, com diu Piqué en el seu tuit, ha tornat i ha tornat amb una idea de joc i amb força.
Xavi Barrena ha entrat amb un somriure avui.
Sí, però no tant pel resultat, sinó per l'evolució de les últimes setmanes i mesos, no? Vull dir, fa dies que veiem que això respira d'una altra manera, que tot té una altra pinta. Sí que és veritat que el 0-4 no te l'esperaves, però guanyar el Bernabéu sí que t'ho esperaves. Si t'imaginaves que podia passar.
Sí?
Sí. Sí, home, sí, perquè jo no vull fer tertúlia futbolística, diguéssim, ara. Però vull dir,
no, jo tampoc. Però m'ha sorprès la seguretat. Cada... Jo crec que el barcelonisme anava una mica com un xaiet.
No, jo crec...
Al Bernabéu.
Jo no l'he vist un sol partit bo al Madrid en els últims 3 anys. Llavors, amb moments de rauxa, sí, però bueno, molt puntuals, el dia del PSG, pel que va passar, etc. Però vull dir, bons partits no li he vist. I guanyar el Bernabéu ve perfectament factible, veient com anava l'equip les últimes setmanes. Ara, el 0-4, jo crec que el més destacable és que d'aquesta reconstrucció el Barça ha escurçat un parell d'anys els terminis. i que ens hem situat... Vam començar una temporada que pensàvem que no entraríem ni a Europa, i mirant més a l'Espanyol a veure si aquest any ens superaria o no, i ara doncs estem on estem. Vull dir, que el gran argument del madridisme sigui estar a 12 puntos és que no se n'adonen del que significa.
Jo no seré tan optimista, perquè jo vaig veure el partit del Galatasaray estàvem demanant l'hora, a l'últim 10 minuts, un quart d'hora, vam patir i amb unes errades de principiant, sort que després la cosa es va situar. I després d'aquest partit venia el Clàssic. Jo per això no era tan optimista, perquè a més el Madrid venia de fer una remuntada en el PSG i una exhibició de joc. Per tant, l'única esperança és que no jugava Benzema, que està tocat pels déus els gols, no? I llavors, dit això, ahir van fer un partidàs, va ser una exhibició, va ser, en fi, extraordinari, i a mi se'm va quedar el regust d'haver marcat 7 o 8 gols, perquè podien haver marcat 3 o 4 clars que es van fallar. I em quedo amb això, perquè el Madrid anava una miqueta a fer una patxanga, perquè efectivament, bueno, li portem un avantatge molt gran, aquests del Barça estan en hores baixa, encara no aixecaran el cap després de Messi. És a dir, van anar un partit bastant a veure què passa, i els hi va sortir, bueno, que podia haver acabat amb un resultat d'escàndol. Si ara aquest partit es tornés a jugar la setmana que ve, estic segur que veuríem un altre Madrid i veuríem una altra actitud.
En tot cas, aquí va quedar el marcador, aquest 0-4, i els culers que estan eufòrics aquí i a Madrid, que avui em sembla, Roger, que veureu unes quantes samarretes del Barça. Nens que fa 3 anys que no poden anar a l'escola amb la samarreta del Barça.
Exacte.
No descarto que avui hi hagi nens que puguin tornar a l'escola a Madrid amb la samarreta del Barça. Però vaja. Escolta'm, recuperem el fil de la conversa que teníem amb el ministre de Turisme d'Andorra. Deia que aquests dies al programa tenim ganes de parlar-ne, perquè la Setmana Santa la tenim pràcticament a tocar, ja que hem de ser optimistes, siguem-ho també amb això. Són encara no 3 setmanes que estarà aquí, per tant, tocarà tant aquí com allà. Avui hem començat amb el ministre andorrà i aquests dies en parlarem també amb responsables de la Generalitat del Turisme a casa nostra, de com ha anat aquest hivern i sobretot del que ens ha de venir, no? I del que pot implicar aquesta guerra, perquè aquesta temporada d'estiu havia de ser la temporada de la recuperació, i veurem quin és l'impacte que pot tenir el turisme, la pèrdua, vaja, del turisme rus i ucraïnès, no? En el cas andorrà, Enric, per exemple, el ministre ho deia, que l'estem parlant de... Eren 50.000 persones, però clar, eren 50.000 persones que estaven de mitjana 7 nits, que gastaven molts diners en els hotels, que es gastaven molts diners anant de compres, i que s'estava convertint en un turisme de referència, per exemple, molt important en l'economia andorrana, que també passa aquí a Catalunya, la Costa Daurada. Em consta també que hi ha una preocupació, i evident, pel que pot suposar aquesta guerra, també en aquests termes, no?
A veure, es queda afectat claríssimament el turisme rus. No només el turisme, aquest que venia 7 dies, sinó el turisme aquell de segona residència. És a dir, hi havia molts russos que havien invertit diners tant a la Costa Brava com a la Costa Daurada, i més enllà. I, per tant, aquí tenien com el seu segon o tercer casa, no? Per no parlar dels vaixells, dels llots que tenien aquí a Barcelona i que alguns estan incautats. Per tant, hi haurà un impacte claríssim. A més, un impacte a la línia de flotació d'allò que els sectors turístics s'omplen la boca d'allò del turisme de qualitat, de defugir del turisme de motxilla, del campista, etcètera, etcètera. Aquest és un turisme claríssimament que porta molts calés. És poca gent, però que porta molts calés. I per tant, això, diguem-ne que haurem d'oblidar-ho durant un temps. No només durant aquest... immediatament. Jo veig que el retorn d'aquest turisme trigarà, perquè bé, la relació entre Occident i Rússia quedarà tocada, i això no s'arreglarà en un parell de mesos, segur. I després queda l'altre turisme, el turisme nord-americà, que també és reticent a venir a Europa, perquè, clar, veu guerra a Europa, i encara que Barcelona estigui a 4.000 quilòmetres, o a 3.000 quilòmetres, és Europa, i per tant també hi ha una certa reticència en aquest sentit. I si això li afegeixes al cost dels carburants, també encarirà els viatges, i també, òbviament, els preus en general, doncs aquí tenim una tempesta perfecta pel sector turístic, que només els hi faltava aquesta desgràcia, perquè veníem d'una pandèmia que ja portant arrossegant 2 anys de pèrdues o de no obrir directament.
A més, Roger, si no recordo malament, quan va començar tot el conflicte, la guerra a Rússia, es va fer una roda de premsa en la qual el govern espanyol ja va fer algunes primeres valoracions de com podia impactar en el turisme, i ja van deixar clar que la principal afectada a Espanya per la pèrdua de turisme rus serà Catalunya, a més a més.
Sí, està clar. I no només jo crec que Catalunya i el turisme en general a l'Estat no només patirà per això. O sigui, és, tal com deia Enric, el turisme rus té un impacte important perquè són uns clients que, diguem, tenen poder adquisitiu, són rics i venien a passar estances gastant-se molts diners en molts dies. I jo crec que l'afectació anirà més enllà i que tenim un problema que va a mitjà termini, perquè no només és el turisme rus, com deies, és el nord-americà, i després hi ha una qüestió principal, que és els efectes de la guerra sobre les economies domèstiques no només són a l'Estat, sinó a tota Europa, i això generarà, diguem, problemes de tot tipus i durant un període de temps que no serà curt. És a dir, tots els sectors patiran. El que tenim sobre la taula és que tots els sectors econòmics estan patint ja, i ja ho hem vist aquest cap de setmana amb una mobilització de pagesos, ho hem vist amb els transportistes que s'estan aturant, estan fent una pressió important sobre el govern espanyol, però està clar que les sancions i l'efecte sobre la pressió que s'està exercint sobre Rússia, doncs té una contrapartida que les societats occidentals han d'assumir, i aquí està, diguem, el quid del problema, perquè els governs occidentals també hauran de maniobrar intel·ligentment perquè aquesta situació no derivi en un increment dels postulats d'extrema dreta, que és una mica el que estem veient a l'Estat també.
Sí, jo crec que el que deia l'Enric, és a dir, el turisme de gent cometa és normal, es pot anar compensant, és a dir, jo també crec que hi haurà menys gent d'aquí a Catalunya que surti a l'estranger aquest estiu, per tant hi haurà més turisme interior, que és el que ha vingut passant els últims anys de pandèmia. Ara, el turisme de luxe, que fins i tot determina algunes zones urbanes, ja estic pensant en el Passeig de Gràcia de Barcelona, que es nodreix de russos, de xinesos, de nord-americans, d'àrabs, entra en una fase d'inestabilitat contínua, empalmant un altre cop amb la pandèmia, no? Vull dir, Europa és un destí, ara mateix, dubtós per aquesta gent que és extraeuropea, per molt que els diguis que la guerra està lluny. El preu dels carburants pot ser fins i tot dissuasori a nivell de bitllets d'avió, de preus de bitllets d'avió. I clar, d'aquí tenim una àrea, tenim una avinguda que és quasi dedicada a aquest tipus de turisme, amb totes les tendes de luxe, amb els hotels del Passeig de Gràcia. En aquest sentit, aquesta part de Barcelona jo crec que patirà, i patirà bastant. La resta, el que viu del turisme normal, jo crec que entre una cosa i l'altra pot compensar. Hi haurà més turisme d'aquí que no pas estranger. Jo crec que el turisme europeu, que es mou en cotxe, aquest any potser sí que tornarà en gran mesura. Però els vols intercontinentals, els creuers de nord-americans que arribaven aquí i que durant un dia t'omplien serà la família i Passeig de Gràcia i tot això, doncs potser quedarà més en dubte. Sí.
Passa que hi ha alguns elements que són molt importants. L'Enric feia referència a la pèrdua del turisme nord-americà, i això, per exemple, per la ciutat de Barcelona pot ser letal, que em sembla que va ser amb tu, Xau, que hem parlat ja durant aquesta temporada, hem parlat més d'una vegada de com Madrid li està guanyant la partida a Barcelona. Els responsables de turisme de la ciutat em consta que confiaven molt en la tornada del turisme nord-americà per salvar una miqueta els mobles, veient com Madrid està convertint-se en una xucladora de turisme a unes velocitats de vertigen, i si el turisme nord-americà no acaba venint, Barcelona, des d'un punt de vista turístic, té un problema.
A veure, el turisme nord-americà...
Important, diguem-ne, perquè ens passa una mica com amb els russos a Andorra, vull dir que de nord-americans en venen més que no pas de russos, però com que també gasten bé, al final, el còmput final del que deixen és una bona picossada, eh?
Però el turisme nord-americà tradicionalment sempre havia sigut més de Madrid que a Barcelona, perquè entren aquells tours d'aquella no, pel·lícula del Chevy Chase d'això i és mar de si estàs Brussel·les, no? Llavors recorrien les capitals europees i Barcelona no és capital. Va haver-hi un tom amb els Jocs Olímpics, on la marca Barcelona es va imposar i qualsevol es feien enquestes als Estats Units que deia quina és la capital d'Espanya, et deien Barcelona, perquè era el que més els hi sonava. Però eren molt més d'anar al Prado, per exemple, que d'anar a les platges de Lloret. Els nord-americans mai han anat a la... Llavors hi ha un tipus de turisme que potser torna a Madrid, que seria el nord-americà, però la marca Barcelona continua estant consolidada, pot haver-hi un major repartiment. Ara, el turisme rus, per exemple, que el que, bàsicament, com tot turisme nord-europeu busca sol i platja també, i una gran ciutat, però sol i platja, aquest sí que era més nostre, diguéssim, que no pas de Madrid. I aquest patirà molt.
Aquesta setmana us explicarem. Barcelona ja ha licitat un contracte amb una empresa privada perquè li faci un pla de comunicació per salvar la imatge de Barcelona respecte a Madrid, perquè l'Ajuntament de Barcelona ja ha constatat que les converses de passadís a l'AVE de com de guai i bé s'està a Madrid i com de xungo és estar-se a Barcelona. Ho dic així, diguem-ne d'una manera planera, perquè tot el món m'entienda, que l'Ajuntament no només ho ha detectat, sinó que ho ha acceptat i ja ha licitat. Però encara no ha explicat, des d'un punt de vista polític, com ho canalitzarà. Però ja ha licitat.
Sí.
Un contracte amb una empresa per gestionar aquest petit problema.
Però que
s'entengui el petit, diguem-ne.
Mira que ho hem dit i ho hem repetit, i llavors aquells que dèiem, com ara jo mateix, que alerta amb aquesta sensació de que Barcelona no vol la gent, de que Barcelona rebutja el turisme, això sortiria gratis. I això no surt gratis. És a dir, aquí hi ha una estratègia oposada. Madrid, oberta, fem nous hotels, convertim l'aeroport encara més gran, intentem captar el públic de Llatinoamèrica, i tira, i van tirant. Llavors, aquí tenim una política doncs, de decreixement, claríssimament, de decreixement. I llavors això, bueno, jo no sé si és bo o dolent, jo diria que és dolent, però, en tot cas, des del govern municipal s'ha apostat per aquesta línia perquè es considera que és la millor. Però això
té... maneres...
Té unes conseqüències, i la conseqüència de no ampliar l'aeroport, la conseqüència de fer un PEUAT i no deixar construir més hotels, la conseqüència de dir urbi et orbe, que aquí els turistes ens molesten, i de la turismofòbia, aquelles pintades, etcètera, etcètera, això té una conseqüència. Llavors, a l'hora de decidir les grans operadores turístiques on anar, van allà on els hi posen millor, i en aquest cas doncs, serà Madrid, i vés a saber si no alguna altra ciutat espanyola.
Roger.
De totes maneres, jo és que, clar, vivint a Madrid i veient Barcelona, us he de dir que a vegades perdem una mica la referència. Madrid és una ciutat infinitament més lletja que Barcelona. Barcelona té una capacitat d'ella sola, no només estèticament, sinó per l'ambient i per l'oferta que pot fer el turisme, que és una oferta cultural, que a més hi ha sol i platja, que hi ha muntanya. Diguem, la varietat de l'oferta de Barcelona és molt més important que la de Madrid, i Barcelona continuarà sent, malgrat tot i malgrat el que estem explicant, els errors estratègics, el tema de l'aeroport, la turismofòbia, Barcelona continuarà sent un puntal turístic molt més important que Madrid en els pròxims anys. Jo crec que tot plegat forma part també d'un cert estat de mental que tenim tots pel que ha passat els últims anys, per l'impuls de la presidenta Ayuso, per aquesta manera d'enfocar que hem tingut els últims anys nosaltres la nostra mateixa política, com ens veiem a nosaltres mateixos, però és evident que el nostre producte és infinitament superior al de Madrid. I que, al final, diguem, malgrat tot, Barcelona continua sent una joia a Europa i continua sent diguem, una ciutat que ofereix un ventall de possibilitats infinitament superior a la de Madrid. Madrid és una ciutat que té un centre molt, diguem, que funciona perquè té molts museus, perquè té un barri històric, perquè té una oferta gastronòmica que és important, però Barcelona té un potencial increïble que continua sent. Jo, des de que... Bueno, jo he viscut a les dues ciutats, diguem, i sempre he vist que Barcelona, al nivell de turisme i al nivell de presència de turistes al carrer, és molt més important que la de Madrid, fins i tot ara, durant tots aquests anys que hem viscut fins ara. És veritat que Madrid pot incrementar la seva oferta i pot, pot fer un efecte de crida, no? Però no crec que això acabi revertint ni canviant els equilibris, eh? És molt difícil perquè Madrid, a part de ser una ciutat de congressos i tenir aquests museus que parlava, doncs té poca oferta més.
Sí, però no, és a dir... Jo segurament tinc més edat que tu. Jo recordo com a Barcelona, als anys 80, ningú venia a visitar Barcelona. És a dir, els hotels de la ciutat, els diumenges d'agost, estaven buits. Tothom estava a la platja. Hi havia milions de turistes que anaven a la Costa Daurada, a la Costa Brava, que ni tan sols s'acostaven a Barcelona, i com a molt baixaven en autobusos a la plaça de toros monumental a veure una corrida de toros, i després se'n tornaven. És que no passaven ni pel Camp Nou. És a dir, el que vull dir és que tot això de Barcelona com a ciutat turística, com a joia, com a lloc on anar a passar un cap de setmana, tot això és relativament nou, i ve del 92, evidentment. I després, jo crec que aquesta turismofòbia que s'ha generat aquí, com si aquest posat de dir ostres, ens molesta molt, ve en part generat pel silenci de tota aquella gent de Barcelona que viu del turisme. Em sembla que el PIB de la ciutat suposa un 15% ara mateix el turisme. És a dir, hi ha moltíssima gent que viu i té un pat a taula gràcies al turisme. Llavors, quan s'han generat aquestes grans campanyes, que en el fons no deixen de tenir un punt elitista, no? De dir, ostres, aquesta gent amb sandàlies, que es complen el metro, que s'emplanten davant de casa, que no sé què. Quan nosaltres, quan anem a fora, fem exactament el mateix, perquè no ens allotgem en hotels de 5 estrelles i ens movem en limusina, sinó que anem amb sandàlies també per París, Londres o Berlín. Aquest punt elitista ha vingut... No hi ha hagut una contraveu de dir, escolti... no es posin tan estupendos, que aquí hi ha molta gent que viu d'això. I sí que és cert que, com diu l'Enric, s'ha generat aquest sentit, aquest sentiment antiturístic, i Madrid té una cosa molt bona. Madrid té un turisme nacional captiu, per dir-ho així, com a gran capital d'un país centralitzat. És allò de vamos el fin de semana a Madrid a ver a Lina Morgan, mañana en el Prado y tarde en el Bernabéu, per dir-ho així, que nosaltres no tenim. Llavors depenem quasi en exclusiva del turisme internacional. Madrid va fent, en els anys baixos, diguéssim, amb aquest turisme nacional que els hi omple els hotels, i ara tenen l'oportunitat de fer-se un gran nom en el mercat internacional del turisme i ho estan aprofitant.
Passa que això jo crec que és un moment en què és important, perquè primer perquè hi ha aquesta concepció interna. Quan jo explicava que l'Ajuntament ha licitat aquest contracte amb una empresa privada, no l'ha fet pas pel turisme, eh? L'ha fet per una cosa que segurament encara és més transcendent, perquè el que han detectat és entre l'empresariat que hi ha poques ganes d'invertir a Barcelona i que volen anar a Madrid. Quan dic l'empresariat no vull dir del sector turístic, eh? Vull dir en general per fer negocis, és a dir, que va molt més enllà. Però, a més, fixeu-vos també el que deia el ministre de Turisme d'Andorra, que han detectat que el turisme de proximitat andorrà, a dia d'avui, és aquell que està disposat a fer 7 hores de cotxe per arribar a Andorra. És a dir, la concepció entre Barcelona i Madrid, per això que estava plantejant ara el Xavi, d'aquesta capacitat d'absorbir turisme nacional, és molt probable que estigui entrant en una dimensió molt important.
Aquí...
Perquè si a un turista... Perdó, et dono pas, Enric. La meva pregunta és, si algú està disposat a fer 7 hores de cotxe per arribar a Andorra, no pot estar disposat a fer 7 hores de cotxe per arribar a Barcelona?
Sí, però mira, com tota la vida, això també són sensacions. I quan un ha de decidir on viatjar, també... Mira, i ara cada dia, amb això de les xarxes socials i d'internet, és claríssim. Quan vas a un restaurant, mires els comentaris del restaurant, si no l'has anat abans, o quan vas a un país o vas a una ciutat i mires els comentaris. Si la sensació és negativa, no hi vas. I si, a més, s'instal·la en el mainstream, com dius tu... Fillo, el dilluns, avui fa una setmana vaig estar a Madrid, i si no van haver 3 o 4 persones d'alt nivell, no polític, sinó empresarial, que em preguntava què us passa, no hi va haver cap. És a dir, Madrid necessita que Barcelona sigui potent. O sigui, Madrid no li convé que Barcelona estigui deprimida o amb una certa depressió. No. És com ahir el futbol. És a dir, el Madrid, sense rival, no és tan Madrid, i llavors és molt avorrit. I fins i tot ells mateixos pensen, i ara qui serà el nostre rival? Jo crec que per Madrid el partit d'ahir va ser novament posar-los en la casella del joc i tornar a competir. i en aquest cas traslladat a la competència de les dues ciutats, és claríssim. Madrid i Barcelona es necessiten per aquesta competitivitat. I sembla que en el tema del turisme Barcelona ha llançat la tovallola. Roger, deies, l'oferta cultural, home, l'oferta cultural de Madrid és, en fi, no diria multiplicadora, però molt més gran que Barcelona, molt més. Aquí, bé, som una capital de província en aquest sentit, i poques coses passen de nivell internacional. Ara, la setmana passada, els Rolling Stones van anunciar que faran la gira europea i no passaran per Barcelona, aniran a Madrid. I el Primavera Sound, ara hem decidit, perquè som així de xupiguais, que després de 20 anys d'inversió en un esdeveniment per fer-lo néixer i créixer, ara li regalem la meitat a Madrid. I Madrid, home, encantadíssims d'agafar-ho això. És a dir, jo crec que necessita tot plegat una reflexió, perquè igual, torno a dir, igual estan encertats amb aquesta política. Igual el futur que vindrà gràcies a aquesta política és molt millor, però jo no ho veig clar, perquè, com diu el Xavi, efectivament aquí hi ha tota una sèrie de sectors que viuen d'això i que no tenen una alternativa si no viuen d'això. Perquè aquí també hem parlat moltes vegades de la reconversió del sector, el turisme que volem i totes aquestes històries. Molt bé. Però el turisme que volem l'has de construir. Paral·lelament a no matar-lo, perquè si mates la gallina, llavors ja no tens ous mai més. Jo crec que aquest és el gran debat. No hem sabut reconvertir el turisme, l'hem maltractat o l'hem dit que no vingui, i ara ens ve una guerra i ens posa a lloc.
Jo crec també que hi ha una diferència de posat entre les dues ciutats. Aquí a Barcelona domina certa supèrbia. És allò que deia el Cruyff, no? De si algú dubta de venir al Barça, no m'interessa pel Barça, no? Doncs això ha passat als negocis, és aquest punt de dir, ostres, doncs si no volen venir, que no vinguin, no? Primavera Sound, escolta, pues que se'n vagin. En canvi, a Madrid fan tot al revés. A Madrid miren quins són els seus punts dèbils. Als anys 80, per exemple, van detectar que el turisme de congressos no tenien perquè no tenien congressos potents. I van construir una IFEMA allà al costat de l'aeroport, que durant molts anys, fins que aquí van construir la Fira 2, ens van estar passant la mà per la cara. I ara, quin és l'objectiu de Madrid? Madrid té un mercat de negocis absolutament potentíssim, degut a les privatitzacions d'Aznar als seus amics i tot centralitzat a Madrid, però detecten que les start-ups continua anant a Barcelona primer. I continuen anant a Barcelona primer perquè quan venen a les start-ups, o la generació de start-ups, ja és una qüestió més pròpia. Quan venen empreses tecnològiques estrangeres, clar, pensen Barcelona, gran ciutat, tot és el Poble Nou a 5 minuts de la platja, és això el que pensen. I realment aquí els estem passant la mà per la cara, o els estaven passant la mà per la cara. Ara Madrid això ho ha detectat i el que intenta és revertir aquesta situació, ser el pol d'atracció també de les start-ups. És a dir, que analitzen els seus punts dèbils i no tenen escrúpols de dir, escolta, doncs això ho estem fent malament, anem a canviar. En canvi aquí ens tanquem en una forma de ser un punt altiva, de dir, som Barcelona i sempre serem Barcelona, i oblidant potser que aquestes coses, tal com es generen, es dilueixen i desapareixen.
Roger.
Ja. Xavi, tu has dit una paraula que a mi m'ha agradat, que és el tema de tenir escrúpols, no? Jo crec que Madrid està al 0.1, o sigui, nosaltres estem molt més avançats en aquest debat que Madrid, perquè nosaltres hem tingut un turisme molt més important, i encara el continuem tenint, molt més important que Madrid. Aleshores, és veritat que hi ha debats que s'han generat i que han eclosionat a Catalunya i que a vegades no se'n resol adequadament, per exemple, quin model de turisme volem, què és el que volem fer amb el nostre projecte de ciutat, si volem més hotels o fer més Airbnb, tot això, diguem, sí que és veritat que són debats que no s'han tancat bé, però és veritat també que Madrid està a les beceroles de tot això. O sigui, a Madrid realment no s'han generat aquest tipus de debats perquè no han tingut una allau de turisme com el que tenim nosaltres. I quan deia el tema dels escrúpols, també és perquè Madrid, i ara parlo de la part de negoci, Madrid no té escrúpols perquè té unes polítiques, per exemple, amb el tema fiscal, unes polítiques cert. De captació d'empreses que passen per baixos impostos i per, diguem...
I un efecte de capitalitat i d'ajut de l'Estat innegable, evident.
I aprofitar-se de tot el que hi ha. Home, jo crec que ells també hauran de caminar, si és que tenen un turisme tan important algun dia com el de Barcelona, que jo, reitero, ho poso en dubte, ells també hauran de caminar cap a aquest tipus de debats. Però bé, és cert, eh? Cal que Barcelona faci... es pensi d'una vegada i resolgui els debats de què vol ser a nivell turístic. I després cal també tenir clar quin tipus de turista vols, com el vols afrontar, però tot això s'ha de fer en base del que hi ha. I el que hi ha, insisteixo, és una gran potència turística, una ciutat molt bonica, una ciutat que ofereix moltes més coses que moltes altres ciutats d'Europa, començant per Madrid, i una ciutat que pots recuperar, igual que el Barça, diguem, ha tornat, Barcelona també pot tornar.
Sí, però Barcelona pot tornar si es donen les condicions. I aquí, en el Barça s'han donat les condicions. Han fitxat un entrenador, han renovat l'equip, han posat una estratègia al darrere, un sistema de joc, etcètera, etcètera. La meva pregunta és, aquí seguim amb el mateix entrenador i el mateix president, ho dic metafòricament, i l'estratègia no sembla que sigui gaire gaire bona, perquè ens estan passant la mà per la cara. Llavors, o canviem l'entrenador, o canviem l'equip, no sé, alguna cosa, o l'estratègia, no cal canviar l'equip, igual canviem l'estratègia, però no estem anant bé, perquè, i a més, les condicions, a diferència del futbol, que és tot una pilota i uns jugadors, aquí has de fer coses. Aquí has de fer infraestructures, aquí has de preparar la ciutat d'una determinada manera, etcètera, etcètera. I això no s'està fent, ans al contrari, s'està tirant enrere, s'està deconstruint en aquest sentit. I per tant, això és un factor molt fonamental. I aquí s'ha dit sempre, bueno, doncs que no vinguin els turistes o que vinguin menys, però que sigui la ciutat del coneixement, no? Això que dèiem, les start-ups. Molt bé, però les start-ups, com el seu nom indica, són empreses incipients que després queden absorbides o comprades per altres, que acostumen a ser de fora, i grans corporacions que aquests sí que no tenen escrúpols i que la primera de canvi se les emporten allà on sigui i llavors turrubioles. Aquí és on jo crec que també hem de fer una següent reflexió. Està molt bé que siguem la masia de l'empresariat, però si després se'ns emporten els jugadors a altres equips, és igual que passa amb el tema educatiu, amb el tema dels metges, en el talent, les enginyeries, etcètera, etcètera. Com que aquí tampoc som competitius a l'hora de pagar, de tenir uns sous que s'adiguin al mercat internacional, se'ls emporten aquí. Els formem, ens gastem els diners per formar-los i després se'n van. Tot això configura un escenari que no és bo. No és bo, perquè la ciutat necessita invertir, però per després recollir. Necessita sembrar per recollir. I a mi em dona la impressió que no estem sembrant bé fora de temporada i estem recollint molt poquet. En canvi, altres, amb menys esforç, perquè tenen la capitalitat, com Madrid, perquè tenen un sistema impositiu que és molt desigual i se n'aprofiten al respecte de la resta d'Espanya, i tenen el poder polític, doncs mira, ja ho tens. Ells ho tenen molt més fàcil i nosaltres, aquí a Barcelona, ho hem tingut sempre molt més complicat. Hem hagut de ser imaginatius, inventar-nos uns Jocs Olímpics, inventar-nos coses per tirar endavant. I ara no tenim res en l'horitzó.
Després hi ha una altra diferència, que aquí ja no m'atreveixo a titllar si és bo o és dolent, simplement descric, que és la diferència social, no? És a dir, amb tota la polèmica de l'aeroport del Prat, vam tenir aquí la vicepresidenta de Podemos, l'Estany de la Ricarda, no? Criticant l'ampliació de l'aeroport del Prat. Un tipus d'oposició que també s'està donant a Londres, per exemple, amb l'ampliació de Heathrow, o a París amb el de Charles de Gaulle. En canvi, però clar, tota acció que fa el govern central d'infraestructures a Catalunya va sempre acompanyada d'un pla similar o superior per Madrid. En canvi, de l'ampliació de Barajas, jo no recordo cap polèmica generada o sustentada o auspiciada per Podemos.
120 persones es van manifestar. 120, eh?
I les emissions de CO2 deuen ser les mateixes.
Sí, sí.
No crec que la Sierra de Madrid la xucli més que el Mediterrani.
No, deuen ser més perquè hi ha molts més avions, en realitat.
Clar, llavors, i un altre exemple. A Madrid, en els últims 30 anys, s'ha tancat la M30, s'ha fet la M40, s'ha fet la d'enllaç M45, s'ha fet la M50. Jo barrunto que d'aquí 50 anys l'autovia Barcelona-Girona en veritat serà la M110. Aquí estem amb la B40 des de fa 35 anys i hi ha un tram fet de 4 quilòmetres que l'agafes, allò que dius, està per riure, sí.
I està...
Que acaba una paret.
Que acaba una paret i amb una rotonda, com si fos una carretera comarcal, que dius, no sé com la gent no s'estimba aquí venint a 120, i estem així encara, per tota l'oposició social, insisteixo, no critico, només descric, dic, hi ha evidentment una diferència de sensibilitat o del que sigui, que a vegades jo suposo que el propi Estat s'hi encora o s'hi arrepenja per no fer certes accions, però que ens deixa en un mapa d'infraestructures viàries i ferroviàries. Les ferroviàries anirien a part a Catalunya, que és el mateix que fa 45 anys.
Però també en el propi consistori,
Quan la població s'ha duplicat.
El propi consistori, sí. Ja tu has fet la referència quan va venir a la Ricarda, va venir la vicepresidenta, però no va venir sola.
No, van amb l'alcaldessa.
I van amb la de Colau.
Sí.
I la setmana passada, ja crec que va ser vosaltres el primer que va sortir a explicar que el senyor Collboni, que és la mà dreta, soci de govern de Colau, ha reprès el projecte de l'aeroport. Vull dir que podem dir que va venir la vicepresidenta
espanyola.
Sí, però
que vull dir que el vicepresidenta...
El problema és que el mateix ajuntament, diguem-ne, l'alcaldessa, també estava a la Ricarda, i el seu primer tinent d'alcalde està intentant recuperar l'ampliació de l'aeroport.
Però que vull dir que la vicepresidenta no va anar a Barajas.
No, t'entenc, no, perfectament.
Que és significatiu que anés a Barcelona, però ni se li ocorria anar a Madrid. Perquè potser l'ampliació de Madrid, de l'Adolfo Suárez Barajas, ningú es planteja que no es pugui fer.
Mira, agafant el fil d'això que diu l'Enric, perdó, el Xavi, no sé quin dels dos ara estava parlant, agafant el fil d'això que parlàvem sobre l'oposició interna i també dels mateixos governs, les reserves que tenen els mateixos governs a Catalunya, jo sempre recordo una anècdota de la ministra Magdalena Álvarez quan estava fent l'entrada de l'AVE a Barcelona, que un dia parlant amb ella, amb els periodistes, fent un corrillo, explicava que per cada quilòmetre de via o d'autopista o de carretera o d'infraestructura que feia a qualsevol punt de l'Estat, no tenia cap debat. Per cada quilòmetre d'infraestructura que feia Catalunya li sortien 6 entitats a protestar, hi havia un moviment que sempre, doncs, gent que demanava modificacions del projecte, i que era molt més complicat. Cosa que ella feia servir una mica per explicar la demora en aquelles obres i tot això, però de fons el que hi ha és que Catalunya és una societat molt més mobilitzada, potser perquè sempre ha tingut el poder lluny. Doncs hi ha més entitats que s'organitzen, que realment que tenen debats, que tenen pes, que tenen idees i que les volen posar sobre la taula. I és veritat que a Catalunya sempre hi ha hagut molt més debat sobre el model de ciutat, de país, que es vol tenir que Madrid. Ara dèieu, és que a Madrid no es manifesta ningú. És que a Madrid no hi ha cap debat sobre el que vol ser Madrid de gran. Perquè Madrid no, realment funciona gairebé sola. No hi ha entitats, aquí no hi ha... No, si veieu els barris, aquí no hi ha casals populars, no hi ha ateneus, no hi ha aquesta societat civil que hi ha molt estesa a Catalunya. I això, clar, ens penalitza perquè, és veritat, els projectes aquí van com un tro, perquè realment no hi ha gaire oposició interna ni tan sols dels partits. Però també és veritat que les societats madures necessiten aquest tipus de debat i que jo prefereixo que una infraestructura es faci després d'un debat intens amb el territori. Ara fa pocs dies parlàvem sobre els molins de vent que s'havien de fer a Girona. Doncs tot això és interessant, que quan es faci, diguem, amb un nivell de consens o amb un nivell ja de debat previ que sigui important, perquè jo crec que les societats madures tendeixen cap a models complexos i Madrid potser tendeix cap a un model més tirant a Las Vegas que no a una altra.
Sí, és el mercat. Vull dir, per exemple, el projecte El Chamartín, que ara li diuen Madrid Norte, que porta 35 anys parat, ara sembla que va en funció del mercat. És purament... L'únic que regula l'urbanisme a Madrid és el mercat. Des del projecte de les 5 torres de Chamartín a la Ciutat Deportiva de Real Madrid, el plan Chamartín de tot, va regulat els PAU, els famosos PAU d'expansió de Madrid. Aquí seria inimaginable construir de cop i volta 10.000 vivendes a 7 llocs diferents del municipi de Madrid, carregant-ho tot i fotent allà... Bueno, és que a vegades... Sí.
Aquí, jo m'enganxo a això que diu el Roger de la Magdalena Álvarez, perquè no només és que tenim una societat civil... A Madrid també hi ha societat civil. A Madrid estan, d'altra banda, els principals partits polítics amb les seus i, per tant, els principals agitadors. Només cal veure els carrers d'ahir, doncs la gent es mobilitza i es mobilitza bastant, efectivament per temes més generals, però també per temes particulars. Però vull anar al tema de les infraestructures. Recordeu, mira que va arribar tard l'AVE de Madrid a Barcelona, molt tard. però les discussions que vam tenir per on havia de passar, que si havia de passar per un lloc o havia de passar per un altre, i les borrades, i perdoneu per l'expressió que es van dir, que si l'AVE, en lloc d'entrar a Barcelona, havia de parar a Sant Cugat, o, per exemple, la barrabassada que van fer a Tarragona...
No,
que
és a Tarragona els van fer, eh?
Que és, exacte, que és posar una estació en una pineda allà als afores, que trigues més anar del centre de Tarragona a l'estació que de l'estació que entren a Barcelona. És a dir, aquí nosaltres també ens tirem trets al peu. Però per no fer gaire arqueologia, l'eix transversal, recordeu els debats, i al final, per no molestar gaire, vam fer un eix amb trams d'un sol carril, que després, anys després...
En trams, no.
Sí.
Bàsicament.
Sí, correcte. No, però,
un sol carril que després es va haver d'ampliar.
Ah, exacte. No, no, no. I després...
Però, vull dir, quan es va fer...
No, per això dic que després es va haver d'ampliar a dos carrils i, per tant, aquí també la vam vessar. I el tema de la línia 9, què hem de dir de la línia 9? Que ja ho hem dit mil vegades. Allò és el circuit d'Alemans. És un altre error estratègic que aquí no ha influït Madrid per res. Aquí ens ho hem fet nosaltres. El tema de l'AVE, tres coses el mateix. El tema de l'anys transversal, la B40, que es deia abans, la MAT, la línia d'alta tensió, amb totes les comarques gironines patint talls constantment, i no es volia fer la MAT. I ara estem en el debat de l'energia renovable. No volem centrals nuclears, no volem no sé què... Però
el gasoducte, no t'oblidis el gasoducte, que ara que hi ha el debat del Biscat,
sí,
també el tenim.
Però bueno, el gasoducte, ves...
Bueno, el problema és la canonada. No
ves que ara els argelians s'enfadin i en lloc de passar-lo per aquí el passin per Itàlia, que aquí també igual hem fet una jugada més.
Sí, això no ho he acabat d'entendre. Sí.
Ara ja entrarem. Mira, fem una cosa, falten 9 minuts per arribar al punt de les 10, i ja que heu dit la paraula Algèria, i és on volia acabar... Ara en parlem, però fem una cosa, fem la publicitat i així tenim tot el que queda de tertúlia per entrar-hi.
Ràdio Estel.
Més novetats, més continguts, més Ràdio Estel. Amb la nova app Ràdio Estel oficial, descarrega't els àudios que vulguis per escoltar quan vulguis. Descobreix els nostres podcasts, gaudeix dels programes i les seccions a la carta o escolta'ls en directe. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Descarrega-te-la.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:45 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
En el canvi d'estació, mantingues els teus ossos i articulacions en bon estat amb CoralCard, el teu gran aliat. Un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta primavera necessites CoralCard. Sol·licita a la laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. I per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. Més d'un milió i mig de persones han deixat casa seva. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna. La nova Ràdio Estel no te l'acabes. Descobreix els nostres podcasts i estigues al dia en nutrició, música, educació, llibres, psicologia, comunicació, tecnologia... Tots t'esperen a la nostra app Ràdio Estel Oficial, la web radioestel.cat i també a Spotify. Els podcasts de Ràdio Estel, no te'ls acabes.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Apareixia el nom Algèria en la tertúlia que estem fent aquí al matí a Ràdio Estel avui amb l'Enric Sierra, amb el Xavi Rena i amb el Roger Pi de Cabanyes. Roger, escolta'm, aquí a Madrid n'heu tret l'entrellat de per què enmig de la situació en la qual estem, amb tot el que està passant amb el tema del gas, enmig del debat sobre si el nord d'Àfrica ha de ser el punt d'abastiment prioritari d'Europa ara mateix, sabent que el gas bàsicament ens ve d'Algèria, que tenim un gasoducte tancat entre Algèria i el Marroc, perquè Algèria i el Marroc estan com estan, vosaltres heu arribat a entendre o us han donat alguna clau de per què enmig d'aquesta situació, després de 40 anys, Espanya ha decidit canviar el seu posicionament respecte al Sàhara Occidental?
Bé, a priori, diguem que l'anàlisi que has fet i l'esquema que has dibuixat és el que és. És a dir, això és una norma tret al peu. Què sabem? Sabem que el govern no ho sabia. Sí, Sánchez, que va enviar aquesta carta, ni tan sols havia informat ningú. Sabem que el ministre d'Exteriors va haver d'improvisar una roda de premsa a Barcelona per explicar la decisió. Sabem també que això no havia estat ni tan sols un acord entre l'Estat i Marroc, és a dir, Marroc, el rei de Marroc va fer pública aquesta carta sense consensuar-ho amb l'Estat, i sabem que això, tot i que malgrat que la Moncloa expliqui que els algerians ho sabien, sabem que això els algerians ho neguen i que, a més, ha generat una enorme malestar. O sigui, sobre la taula el que tenim és un error de càlcul, jo crec que històric, en un moment, el pitjor moment en què es podia fer, perquè és veritat que depenem molt del gas algerià. És veritat, el 50% de les exportacions actualment ja no són algerianes, sinó el gas algerià ja no representa poc menys, representa actualment poc menys de la meitat del gas que consumeix l'Estat, però és evident que es necessita aquest gas i que el que calia arreglar, si de cas, era que aquesta canonada que passava per Marroc tornés a bombejar, perquè aquí el que hi havia sobre la taula i el que hi ha, el projecte, diguem, que havia d'aconseguir que l'Estat fos important a nivell europeu en la nova estructura, és que l'Estat esdevingués un hub de distribució de gas, no? Amb les 8 plantes que té de gas no liquat, de gas natural liquat, doncs tot això s'ha anat a Norris. Jo entenc que per un accés també de por de l'Estat respecte al Marroc. No entenc... És veritat que Marroc té aliats importants, que diguem que ha anat sumant suports, que té els Estats Units al darrere, que França i Alemanya doncs, estan relativitzant la seva posició, però, home, en un moment tan important en què tu havies d'esdevenir el distribuïdor d'Europa, precisament perquè pel nord no està, hi ha perill que no pugui entrar el gas rus, doncs és un error. I després, a nivell polític, la gran hipocresia que representa doncs, canviar la posició, i canviar la posició més sense anunciar-ho a ningú, ni a l'oposició, ni als agents socials, ni als estats...
I sense debat,
jo crec que no s'entén, i jo crec que hi ha una qüestió de fons, que és un excés de personalisme de Pedro Sánchez en aquest episodi, perquè el president s'ha acostumat molt a adoptar decisions i adoptar-les gairebé a nivell personal, i aquestes clarament, perquè, insisteixo, si el seu govern no ho sap, el seu ministre d'Exteriors ha d'improvisar una roda de premsa, és que això és una decisió que venia del seu puny i lletra, que havia enviat aquesta carta i que no s'havia consensuat. Per tant, no sé, jo crec que deixa la política exterior espanyola en un punt de debilitat, a més, perquè ha cedit el xantatge que feia Marroc amb tres qüestions essencials, sobretot amb immigració. Pues, és veritat que Marroc també és un actor important respecte a la prevenció del terrorisme i a la prevenció del narcotràfic, però no crec que diguem l'equilibri del que has guanyat i el que has perdut valgui la pena.
Sí, ens ha deixat a tots una mica desconcertats. I jo, buscant-li una raó, jo crec que encara no la sabem. Jo crec que deu haver alguna raó que encara no la sabem. Perquè, si no, un gol per l'esquadra d'aquesta categoria no és comprensible. A veure, comencem per l'últim que deia el Roger. El Marroc sempre ha fet servir, ja de tiempos immemorials, la seva posició de pressió sobre Espanya, sempre. I allà on digo, després diu Diego, i ens canvia les normes, i ens canvia tal, i allà on hi ha un tractat de pesca, després el trenca i torna a més pressió, allà on hi ha un tractat d'immigració, el trenca i torna a més pressió, etc. La pregunta és, qui ens ha de...